Doncs anem a més coses, sobretot amb el tema central del programa d'avui. Parlem de patinatge de velocitat. Hem parlat durant aquests darrers mesos molt d'aquesta disciplina esportiva. Sobretot hem parlat de Nil Llop, que és ara mateix l'exponent pretenc del patinatge de velocitat sobre rodes i sobre gel. També n'hem parlat d'Ainhoa Carreño, de Luisa González. Bé, de tots aquests participants, aquests esportistes pretencs que tenim, que són i estan aconseguint fer història per l'esport de la nostra ciutat. Però sempre ens queda, potser en l'ombra, no?, en un segon pla, parlar d'una figura que, sens dubte, és primordial. Sense aquesta figura, en el Prat no hagués estat possible tots aquests èxits que estan aconseguint tots aquests patinadors. No seria possible que ara mateix estiguem esperant la gran notícia per l'esport pretenc de tenir un patinador en uns Jocs Olímpics d'hivern, com és el cas de Nil Llop. Doncs avui escoltarem el que li ha explicat Sandra Gómez, entrenadora del Cobra, ara a partir d'ara Club Patinatge Velocitat del Prat, el nostre company Ivan Comde, una entrevista que ha pogut enregistrar amb l'entrenadora de patinatge, que ha estat al costat de Nil Llop durant tots aquests mesos en les Copes del Món, que sap tot el que ha de tenir o el que ha de fer Nil Llop per aconseguir la plaça olímpica, quines opcions té, que ens valorarà com ho ha fet, com ho han fet altres, com Ainhoa Carreño. Doncs ens explicarà aquestes particularitats de dins que no coneixem de tot el que està passant aquests darrers dos mesos en el patinatge de velocitat sobre gel. Anem a escoltar aquesta entrevista d'Ivan Conde amb Sandra Gómez, entrenadora de patinatge de velocitat, entrenadora, entre altres, de Nil Llop i Ainhoa Carreño.
Sandra Gómez, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Com estàs, sobretot? Com has arribat després de força temps fora, no? Quant de temps feia que no trepitjaves casa teva?
Pues 7 setmanes. I ja feia temps.
Bueno, sobretot 7 setmanes, però molt intenses, no? Amb quines sensacions arribes també després de... Bueno, és que han passat moltes coses, no? Però sobretot aquesta darrera prova a Calgary i d'aquesta classificació que semblava que era... i cada moment la de Nil Llop que no acaba sent, i bueno, i això, i moltes altres coses que han passat. Amb quines sensacions tens ara mateix?
Pues hi ha hagut de tot. Van començar molt bé, amb molta alegria. La classificació provisional del Nil, del 500 i del 1000. És veritat que a les primeres Copes del Món Sènior no hi havia tothom, faltava molta gent que anava directament a Estats Units, a Salt Lake City i a Calgary. Però va començar molt bé. Després, quan vam arribar a Salt Lake City, va ser una miqueta més complicat. El jet lag va afectar bastant. Vam estar una setmana sense dormir, pràcticament. Es va refredar una miqueta el Nil, estava una miqueta encostipat. I arribàvem d'una pista que no era molt ràpida a una pista molt, molt ràpida. Llavors, li va tocar la mala sort, que li va tocar acabar les dues curses que va fer de 500 per dintre. El radi de la curva de dintre és molt més petit i és més complicat, i arribava amb una miqueta de por segurament a la curva, li feia una miqueta de respecte. Després a Calgary molt bé, la veritat és que el temps espectacular, crec que era la tercera millor marca mundial de la història júnior, però amb la mala sort, mala fortuna, que a més va ser una miqueta estrany, no? Perquè va fer el temps, el temps que va fer el classificava directament, a més sobrat, i ja una vegada va finalitzar la prova, havien passat molts minuts, ell continuava sortint quart a la Copa del Món Sènior en la classificació de totes les pantalles, i ja de 15 o 20 minuts després d'acabar la prova el van desqualificar. A ell hi ha 3 corredors més. De fet, nosaltres som nous, bastant nous en aquest món, no? Però els holandesos, que porten molt de temps, estaven una mica sobtats, no? Perquè deien que era molt estrany que tant de temps després de finalitzar una prova hi haguessin tantes desqualificacions.
Sí, perquè ens fem una idea també, des de fora també, no veient imatges, aquests conus, aquestes petites marques, són molt petites, no? Estem parlant d'un detall que pot anar d'un mil·límetre, no?
Sí, són super petites. És com una pilota de tennis, no arriba a ser una pilota de tennis, és més petita que una pilota de tennis, tallada a la meitat. O sigui, és super petit. Si a la curva ben bé n'hi haurà 150 conos. O sigui que, i això, al cap i a la fi, no varia el resultat de la prova, perquè toca un cono i a la fi el que pot ser és perjudicial, però en cap cas es beneficia, perquè no pots retallar res.
I ara explica'ns una mica, sabem que fins pràcticament mitjans de gener no has confirmat de manera oficial aquests 30 participants a cada distància, a cada prova, però que potser fins i tot podem saber una miqueta abans si en Nil doncs acaba entrant o no a aquests Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022.
Ell ara mateix és reserva número 1 als 500 i reserva número 2 al 1000. Això vol dir que si algú renuncia a alguna d'aquestes places, el primer seria el Nil, el cas dels 500, i el segon al 1000. Llavors, hi ha països que han d'escollir perquè tenen més places de les que poden participar, no? Un cas és el cas d'Holanda, que el dia 26, del 26 al 30, penso que és, tenen els trials, que els hi diuen ells, que ja es juguen la classificació, que no se la... Ells han classificat, o sigui, han aconseguit les places pels Jocs Olímpics, però ara, d'entre tots els holandesos, es juguen qui anirà a les Olimpiades. I només poden anar 9 esportistes. Llavors, d'aquí sortirà qui va i qui no va i podrem tenir una idea de si Holanda renuncia a alguna de les places, dels 500, sobretot, perquè en principi Holanda és molt forta a les proves de 1.000, 1.500, 5.000 i 10.000, però potser la més fluixa per ells és la prova de 500. Llavors hi ha una possibilitat de que renunciïn a alguna d'aquestes proves en pro de les altres, que tenen més opcions de medalla. I ja, també hi ha altres països com Alemanya que en principi han formalitzat la seva selecció pels Jocs Olímpics i en principi només hi ha un velocista, i això significaria que quedaria lliure una plaça de 500 i de 1.000, però fins al 17, bueno, entre el 17 i el 21 de gener no es formalitza i fins aquell moment no podem tenir una idea, però no sabem amb certesa que està segur dintre.
Per tant, és una mica, no, el que ja has comentat d'optimisme, però que tampoc podem dir res, no? Ni per bo ni per dolent.
Sí, però amb precaució. Som optimistes perquè tothom que porta molts anys diuen que se'n reserva un que és pràcticament segur, que hi ha un 95% de possibilitats que estigui dintre, però és veritat que fins que no t'ho diuen, doncs no vols celebrar res, no? Perquè després, si no, pot ser molt dur.
Sistema de classificació que és molt complicat d'entendre, que a més
Molt.
aquest any aquests Jocs Olímpics ha canviat. De fet, segur que ho expliques tu millor que nosaltres, però els 20 primers classificats de la Copa del Món entren en directe i després els 10 millors temps, però depenent dels cupos i les places de cada país. Heu arribat vosaltres a entendre i a estar familiaritzats amb aquest sistema o en els darrers dies havíeu de fer molts comptes i moltes càbales i moltes llistes?
Doncs mira, continuem fent càbales i llistes i comptes, però és que ens donem compte que perquè nosaltres som nous i és la primera vegada que ja teníem opcions, no? Però als altres països que porten tota la vida els hi preguntava si tampoc no us ho tenien clar, perquè ha canviat. Abans hi es classificaven 36 sense condicions, 3 per país, i no hi havia cap història ni de rànquing, ni de temps, ni de reserves, ni no reserves, i no hi havia res més. Ara, els 20 primers, com tu has dit, són del rànquing. El rànquing dels 20 primers van directe. Després, els 10 millors temps. I després hi ha moltes més històries, no? Només poden ficar 3 corredors aquells països que tenen els 3 corredors entre els 20 primers del rànquing. I després, per temps, llavors hi ha gent que ja no pot optar perquè no està dintre d'aquest rànquing. I després, dels reserves, els primers són els països que no han ficat cap ni per rànquing ni per temps. Llavors, és una miqueta complicat. I després, a més, hi ha un sumatori per proves, no? Aquell país que ha aconseguit totes les places possibles, més el Team Sprint o el Team Pursuit, té 9 places. Els països que han aconseguit com a mínim una plaça en cada distància i el Team Pursuit tenen 8 places, i els països que han aconseguit la mínima i no tenen team, o una, com a mínim una en cada distància, i no tenen team pursuit, tenen 7 places. I després hi ha la resta de països com nosaltres, que tenim un corredor i que optem pues, a les curses que fa, no tenim més opcions.
Clar, sí que per entendre'ns tots una miqueta, sí que és un sistema que beneficia a països com Espanya, no? A països que intenten fer-se un lloc. És més fàcil ara que fa 4 anys, potser? O és la sensació que tenim?
És veritat que hi ha... Bueno, suposo que d'aquesta forma hi ha pros i hi ha contres, com tot, perquè el Nil estaria dintre dels 36 i ara, en canvi, són 30, o sigui, s'han retallat 6 places. Però, bueno, sí que és veritat que si tu no has ficat a cap ni de temps ni de rànquing, doncs ets el primer que pots optar.
Bueno, deixem de parlar ja de geografia gairebé, no? Com has vist sobretot aquestes darreres setmanes el treball tècnic però també mental d'en Nil, no? Perquè sobretot aquesta darrera, al final era una mica un final de pel·lícula americana, no? Perquè s'ho juga tot a la darrera cursa de la darrera prova i havia de millorar el temps per entrar. I com dius, no? Al final descalificat, però no és que el va millorar, sinó que va baixar 3 dècimes i mitja, que no sé si havia baixat mai 3 dècimes i mitja respecte al seu rècord anterior, perquè n'ha baixat moltes vegades, però no sé si tant de temps d'una a una altra.
Sí, sí que ho havia fet, eh? Pràcticament ho ha fet de 3 en 3 sempre, perquè va començar amb 35,6, després va baixar Stavanger a 35,3, va arribar a Salt Lake City, que va fer 34,9, i a la darrera de Calgary 34,6. Però sí que és veritat que, clar, cada vegada que baixa més és molt més complicat. Ja té 34,9 per la seva edat, està molt bé. Clar, el 34,6 era espectacular. De fet, hi ha moltíssims països, entrenadors, esportistes que venien a felicitar-ho fins i tot després de saber que estava descalificat. Però ell deia, no, però m'han descalificat. I deia, és igual, és una supercursa, ho has fet superbé, és un tiempazo. Llavors continuàvem felicitant-nos perquè el temps està molt bé.
També hem de parlar, evidentment, no, de la Copa del Món, aquesta darrera edició del debut de l'Ainhoa Carreño. En aquest cas, si m'equivoco m'ho confirmes, però si no m'equivoco, és la primera dona també espanyola en aconseguir-ho. A més, força bé, no?, per ser el seu debut en una Copa del Món sènior.
Sí. Sí, 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 va córrer la semifinal que va fer la Cartó d'Orsena, no? I força bé, i a més amb el grup disputant, molt bé. L'Ainhoa ha anat millorant moltíssim, però des del primer dia la Masterstar la fa superbé, és molt intel·ligent, es situa molt bé el grup, prepara molt bé la recta final, la cursa, molt bé. Ja, de fet, ella venia de les Copes del Món Neosenior, d'Incel, que va fer bronze a la primera Copa del Món Neosenior a Incel i a la segona va fer plata. Llavors venia d'haver corregut les dues Copes del Món Neosenior i d'haver aconseguit dues medalles. La llàstima és que, bueno, pel tema Covid i demés, l'Ainhoa potser podia haver optat a classificar per les Olimpiades perquè havia d'haver corregut la Masterstar a Salt Lake City i a Calgary, totes dues, però va passar el Covid, només tenia una dosi de la vacuna, llavors era un tema de les companyies aèries, hi havia algunes que deixaven volar amb una vacuna i amb un certificat del metge dient que l'havia passat i per ells era la pauta complerta, i a més tenien un escrit de l'organització de la Copa del Món del país, de Salt Lake City, dels Estats Units, dient que hi havia una excepció i que podia volar. Hi havia companyies que deixaven volar i hi havia d'altres que no. Llavors, quan ja estaven a l'aeroport i marxaven a Salt Lake City, la van tirar enrere i no hi va haver manera. I holandesos i russos que hi havia en la mateixa situació que ella van volar. O sigui, depenia una miqueta de la companyia, de l'aeroport, va ser complicat.
O sigui que sempre s'acaben afegint problemes, no? Sobretot això en un viatge tan llarg on... Sí, a més, amb la Míriam, si no me'n recordo, fent una mica de prèvia d'aquestes estades tan llargues, no?, que s'havia de tenir també en compte que al final doncs no tenim aquest costum tampoc, no?, de viatges de més de 10.000 quilòmetres, de 8 o 9 hores de diferència, del jet lag, de que potser no podíeu arribar tampoc amb 3 setmanes de preparació. Creus que això va afectar?
Segurament, perquè la primera setmana, ja et dic, no vam dormir res, estàvem cansats i, bueno, ens anaven acostumant a mesura que anaven passant els dies, segurament sí. Però, bueno, de tot s'aprèn i la propera vegada anirem amb molt més temps, segurament.
Hi ha hagut campionats d'Espanya aquest cap de setmana, campionats d'Espanya que no es fan a Espanya, la gent que no ho sàpiga, no? És un esport i una disciplina que no es pot practicar de manera reglamentària a Espanya. Com han anat? Perquè doncs, tampoc la informació arriba a grans, no? A cabassos, sabent que, per exemple, doncs, en Nil ha fet bones marques, que estava força content, però com ha anat en general per tots els pretencs i a nivell també de, doncs, això, de competència entre els diferents patinadors espanyols?
Doncs molt bé. Com tu has dit, bueno, fem els campionats d'Espanya, normalment els fem en aquestes dades, però els fem a Polònia, a Zakopane. Aquest any s'ha canviat l'estatge que s'havia de fer en aquestes dades i s'ha fet a Insel, a Alemanya. I llavors aprofitem aquest estatge per fer el campionat d'Espanya, perquè aquí a Espanya no hi ha pista de long track i hem de marxar fora. Llavors, bueno, no sé, però sí que et podria dir que de tots els participants, pues, el 90% són d'aquí, són del Prat, són del Club Petit Cobra i de l'any que ve seran de CPV Prat. I jo penso que han guanyat pràcticament totes les proves que podien guanyar. Clar, és que hi ha patinadors de fora, però hi ha dos patinadors de Madrid, dos de València, un de Galícia, i són patinadors que estan a dalt de tot, però clar, en categoria masculina, doncs, el Nil pràcticament ha guanyat totes les proves, menys el 3.000 que no ha participat aquest any. D'altres anys sí que ha participat en totes les distàncies, aquest any que és més específic, no? És una miqueta especial en tots els sentits, hi haurà campionats d'Europa, si hi ha olimpiades o no, però hi ha campionat del món júnior també i el volem preparar millor. I tret el 3.000 doncs, ha corregut totes les proves i ha guanyat totes les distàncies. I en cas femení, doncs, en el cas femení, la Sara Cabrera, que és de València, ha guanyat unes proves i l'Ainhoa Carreño d'altres. I s'han repartit així les medalles. Llavors, i en categories inferiors, pues, Júlia Espín, Ona Rodríguez, Iker Ruiz, Sergi Álvarez, Christopher López, han guanyat totes les medalles i tots són patinadors d'aquí pretens.
Com s'explica això? Hi ha alguna raó? Hi ha diverses raons perquè sabem que a nivell de rodes, no, també hi ha força domini, però que hi ha patinadors, sobretot, no, de Navarra, País Basc, la zona de València també, però hi ha alguna explicació fàcil per això? Perquè, com deies, el 90% siguin pretencs?
Pues segurament l'explicació està a l'origen de quan vam començar nosaltres a practicar el gel, no? Perquè vam començar des d'aquí. A Espanya no hi havia ningú que practiqués el patinatge a velocitat sobre gel, ni pista curta ni pista llarga. I nosaltres vam començar una miqueta amb el recolzament de l'Oficina Olímpica de Barcelona Pirineus. L'oficina va preparar un projecte que era el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern. Llavors van trucar els tècnics de les disciplines d'estiu que podien fer una miqueta la transferència a les disciplines d'hivern. I ens van demanar una miqueta d'opinió de com es podia fer aquesta transició i a canvi ens van donar recolzament per començar una miqueta en aquesta transició. Vam començar de la mà de l'Oficina Olímpica, vam començar en el short track, amb patinadors d'aquí, evidentment, perquè l'oficina era d'aquí, de Barcelona, de la casa, amb el recolzament també de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i fins ara. Però és veritat que l'explicació està que és, a dia d'avui, és l'única federació autonòmica que té un programa de tecnificació de velocitat sobre gel. La resta de federacions autonòmiques no tenen programa de tecnificació de velocitat. Llavors, aquesta dic jo, penso jo que és l'explicació, no? Hi ha un programa de tecnificació, hi ha esportistes que estan becats aquí a la Blume i això fa que cresqui i que vagin cap a dalt, no? I que la resta d'autonomies es quedin una mica al darrere, a la cua, perquè no hi ha darrere un programa.
Un programa que va començar fa, no?, pràcticament una dècada. Quan vau començar podies imaginar alguna de les coses que heu viscut tots plegats el 2021?
No, no, segurament encara avui no m'ho puc imaginar, no? Perquè quan venen entrenadors d'altres països, gent que porta tota la vida i et diuen que és increïble el que estan fent els nois i el que s'està aconseguint, doncs encara et sobta una miqueta, no? Que vinguin i t'ho diguin. I quan, com que són els nostres patinadors, els de la casa, i els portem des de que som molt, molt, molt petits, ho veiem com normal, no? Però és veritat que si ho mires des de la distància, és que el que estan fent és molt gran, és que estan aconseguint moltes coses i que al long track porten 5 anys i començant una disciplina nova, esportistes tan, tan joves, i en 5 anys optar a uns Jocs Olímpics és important, sí.
I sobretot ara també ve un, no? Pràcticament no hi ha temps per descansar perquè venen doncs europeus, venen mundials, categoria absoluta, categoria júnior. Com els prepareu, com s'afronten? I sobretot també et vull preguntar si us estan arribant informacions de fins a quin punt es podran celebrar amb normalitat, perquè és cert que a Espanya hi ha, no, certes restriccions, però per exemple Països Baixos està fins i tot amb situació més severa, més restriccions. Creieu que es poden disputar amb normalitat?
Pues, fins ara no ens han dit el contrari. És veritat que, tot i que els Països Baixos estan amb moltes restriccions, l'any passat ja vam disputar la Copa del Món Sènior als Països Baixos i quan fan un event d'aquesta magnitud, la bombolla que fan és increïble. És una bombolla de veritat i no sé si escapa res, si està tot molt controlat i els protocols són molt estrictes i suposo que ho volen tirar cap endavant perquè, bueno, entrem a l'any olímpic, però amb tots els protocols i totes les mesures de seguretat que calen.
I de cara, sobretot, a precisament aquests campionats, us marqueu objectius? Clar, sobretot, algú com tu, com prepares i afrontes aquests moments tan intensos, no? Aquests pics una mica de campionats, perquè entenc que t'has de multiplicar. Com es prepara? Com s'afronta sobretot aquesta agenda? Com decideixes, no? On has de ser a cada moment? Què has de preparar?
Pues mira, no sé ni com ho faig, perquè de vegades estic a Canadà i estic a Alemanya per telèfon i estic organitzant altres coses. I bueno, a dia d'avui puc dir que tinc gent al darrere que m'ajuda molt, tinc el Roger Valverdú que m'ajuda, que ve de darrere i que recolza tot el programa. Aquí els de Rodes es queden amb la Cristina i amb l'Eduard, no? Que ara que ens hem fusionat, doncs són una gran ajuda, que segurament en aquest moment que sortim tant i que viatgem tant i que tenim tants programes, projectes i esportistes en jocs diferents, però a la mateixa vegada, si no fos perquè han arribat ells, segurament ho estaríem passant malament. Llavors, és un gran que tenir gent que et dona una mà.
Ho comentaves, ho has fet un parell de vegades, doncs aprofitem i ho parlem amb tu també, aquesta fusió entre Delta i Cobra, que ja s'havia anunciat fa unes setmanes, que doncs de fet aquest cap de setmana a la Fira Avícola doncs ja s'ha fet una mica la primera presentació en societat, repartint doncs papers una mica amb el que serà doncs, no, els colors, el nom d'aquest club patinatge velocitat al Prat. Com han anat aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, i quines diferències creus que pot haver entre el que eren el Delta i el Cobra per separat i ara aquests dos clubs junts al club de patinatge velocitat al Prat?
Pues no sé dir-te quines diferències hi haurà. Segurament hi haurà més similituds que diferències, perquè és veritat que el Delta d'abans i el Cobra d'abans no tenien res a veure amb el Cobra que hi havia ara mateix, amb una junta nova, renovada, amb gent nova, amb pares amb moltes ganes, molta il·lusió i d'esportistes molt joves, i el Delta passava una miqueta el mateix, no? L'agenda fa molts anys ja no hi era, llavors hi havia gent nova amb ganes renovades i saps què passa? Que la gent que estava al capdavant ara mateix del Delta i la que hi havia al Cobra, sobretot en la qüestió tècnica, no? En la direcció tècnica, és gent que ja es coneixia de molts anys, perquè la Cristina i l'Eduard havien estat a les files del Cobra i havien entrenat amb mi. Llavors, tenim més coses en comú que no coses que ens diferencien, segurament. i jo crec que la forma de funcionar és una miqueta la mateixa i sobretot és que els corredors estan molt contents. Tenen amics, tenien amics a les files del Delta i al Delta a les files del Cobra. Llavors ara s'ha creat un grup, si ja abans el grup d'entrenament era fort, el grup d'entrenament d'ara és molt més fort encara i jo penso que serà molt més competitiu. Ara jo crec que ben bé tenim més de 70 patinadors federats que competeixen i una escola molt, molt forta, una escola ben bé de 100 nens. Llavors tindrem, bueno, a les files del CPV Prat hi haurà campions del món, d'Europa, d'Espanya, campions autonòmics, evidentment, i competiran en la màxima categoria a nivell nacional, en categoria femenina, masculina, en divisió, en primera divisió nacional absoluta, en primera divisió nacional infantil, tant en categoria femenina com en masculina. Llavors, jo penso que sortim guanyant tots.
Ja heu començat a entrenar junts, quan serà una mica que... Ja ha començat tot, no?
Sí, bueno, des de que vam començar la pretemporada pràcticament estem entrenats junts. Hem anat provant, feia, abans de que els socis poguessin votar o tinguessin l'oportunitat de dir si estaven d'acord o no, hem estat provant, hem estat una temporada entrenant junts i provant, hem vist que els corredors ho portaven molt bé, que tothom estava content i llavors ho hem tirat cap endavant.
Estem pendents una mica, no?, de veure si es fa realitat o no aquest somni olímpic. Creus que pot canviar una mica la realitat del patinatge tant sobre rodes com sobre gel al Prat i voltant si acaba classificant-se el Nil als Jocs Olímpics?
Pues si t'he de ser sincera, jo crec que en el patinatge de rodes no canviaria res perquè és una altra federació, així com hi ha molts països, Holanda, Colòmbia i tal, que les federacions de rodes i gel són la mateixa. Aquí a Espanya la federació de gel va per una banda i la federació de rodes va per una altra banda. Llavors, que el Nil sigui olímpic segurament no canvia res en les rodes. Sí, canviaria molt, molt, moltíssim en el gel, evidentment. Suposo que quan a suport econòmic i d'infraestructures, logístic, a tots els nivells, no? Perquè, bueno, aquí ja entra el Consejo Superior de Deportes i subvencions, o no sé. Tampoc no ens podem queixar, perquè és veritat que nosaltres vam començar fa 5 anys. És que fa 5 anys el Nil, l'Ainhoa i el Rafa van participar per primera vegada als International Children Games, que tenien 14 anys, i que no s'havien posat mai uns patins en clap, uns patins de long track, i ara estem aquí, no? I és veritat que hem arribat fins aquí perquè tenim darrere a la Federació Espanyola d'Esports de Gel i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, que han recolzat el projecte sempre i que bueno, ens han ajudat moltíssim a tots els nivells.
S'acaba el 2021, comença el 2022, sí que és cert que, sobretot, no, en la temporada gel i d'hivern, no són danys naturals, no, sinó que són més aviat temporades d'estacions de l'any, però què li demanes al 2022? Què n'esperes i, sobretot, això, què t'agradaria que passés al 2022 a nivell de patinatge?
Home, pues poder, bueno, que el Nil pogués anar a les Olimpiades i complir el somni olímpic seria lo màxim, no, de l'any. I bueno, en rodes pues no li vull demanar més que el que teníem fins ara, no? Que els nois continuem amb el mateix nivell, sobretot amb la mateixa actitud i compromís, perquè és veritat que no estan aquí perquè sí, no és un miracle, ells s'entrenen molt i molt dur, sacrifiquen moltes coses, hi ha molta constància, hi ha molt treball i molta disciplina darrere. Llavors, jo el que espero és que continuïn en el mateix nivell i que tothom pugui realitzar-se a cadascú al seu nivell. Continuar com fins ara ja estaria molt bé.
Doncs, Sandra, moltes gràcies, que vagin molt bé aquestes festes, que no, seran curtes en aquest cas i molt intenses, però com dius, no? que sigui un 2022 amb com a mínim els mateixos èxits, que continua aquesta dinàmica, doncs amb gent tan jove i sobretot també doncs, amb la teva mà, i doncs a veure com va i què ens depara, però segur que haurem de parlar moltíssim de patinatge també l'any vinent.
Ojalá.
Que vagi molt bé, Sandra.
Moltíssimes gràcies, Ivan.
Doncs hem escoltat, sempre molt interessant escoltar Sandra Gómez, perquè explica molt bé tot el que vol explicar, tot aquest món del patinatge de velocitat, en aquest cas sobre gel. Ella que va ser en el seu moment, quan era patinadora, campiona d'Europa de patinatge, doncs ara des de la part tècnica portant i també fent història per l'esport pretenc. Esperem que el mes de gener puguem explicar també grans històries i que ella també ens pugui valorar. Esperem que sigui una plaça olímpica per un pot a l'ava en els Jocs d'hivern. Doncs amb la Sandra Gómez i amb el patinatge de velocitat, en aquest cas des d'una figura molt important al Prat com és la de l'entrenadora, i a més l'última edició de la Nit de l'Esport va ser escollida com la millor entrenadora del Prat, per tant té molt a dir la pretenca. Doncs nosaltres aprofitem i posem punt i final al programa d'avui.